Manda. Són les 12, actualitzant notícies a la 1.
Més informació a ib3notícies.com.
Un any amb tu.
El dia Mallorca. Amb Jaume Noguera.
Hola, bon dia, benvinguts. Són les 12 i 5 minuts. Durant la propera hora vos contarem fets i fetes que han passat, que estan passant o que passaran a la major de les Balears. Per exemple, primer de tot, començarem parlant amb la Federació de Muntanyisme i Excursionisme per saber ben què en pensen de la llei de la Serra de Tramuntana. Diuen que s'ha de clarificar, no estan en contra de la llei, per determinar punts com els accessos i la convivència d'usos que haurien de quedar més clars per tal de protegir, que és el que pretén aquesta llei, la Serra de Tramuntana. També parlarem de producte local, perquè hi haurà una bona partida d'adobers per part del Consell de Mallorca per promocionar el producte de la nostra illa. També parlarem precisament d'una altra forma de promoció, com és l'esport, el futbol, que a la millor s'està fent la East Mallorca Cup des d'avui fins diumenge, i és una bona oportunitat perquè la gent conegui, no en plena temporada, sinó més bé quan està arrencant la temporada. Penseu que avui és primer d'abril, tot és migjorn de Mallorca. D'aquesta manera, si aconseguim que la planta hotelera estigui oberta amb altres temporades de l'any i no concentrar tot el turisme en una sola època. I després pegarem un bon fins a Calvià, concretament en el polígon de Saon Bugadelles, perquè allà s'hi posarà una nova planta de bateries dins del pla de transició energètica. Són unes bateries de darrera generació que donen 20 megawatts per hora i són una verdadera novetat al manco aquí a Mallorca, i volen saber de quina manera se podran fer servir i en quin moment se pot fer servir aquesta energia emmagatzemada. Antigament no se podia emmagatzemar l'electricitat, però amb les noves tecnologies s'estan fent bateries enormes, grandioses, que poden emmagatzemar bateria per donar subministrament. Això serà, però, en el final del programa. Així que en Yolanda realitza la producció i en Facundo Tenaglia en el control tècnic. Començam el dia Mallorca.
El dia Mallorca, amb Jaume Noguera.
Els Four Tops i les Supremes cantaven River Deep, Mountain High, riu profund, muntanya alta. Posem aquest tema perquè està en exposició pública la nova llei de la Serra de Tramuntana. Cada part implicada, vol dir la seva, sobre aquest espai que, recordeu, és Patrimoni Mundial de la Humanitat. Per exemple, un col·lectiu que el coneix molt bé, la Federació Balear de Muntanyisme i Escalada, que ja ha dit que presentarà 25 propostes de modificació per millorar el test. En parlem amb el seu president, Xisco Fanals. Xisco, bon dia, com estàs?
Bon dia, Jaume, què tal, com va?
Contentíssim de parlar amb tu. Bueno, deix que compartiu la filosofia en general de la llei de la Serra, perquè deixa clar, poc clars, determinats accessos, aspectes, d'en per part. Per exemple, s'accés. Ara després parlarem de propietat privada i convivència d'usos, però s'accés. Què heu de dir de el que diu la llei de la Serra respecte a s'accés?
Bueno, s'accés de la societat a un espai natural com la Serra de Tramuntana, però a més d'aquesta llei que regula un patrimoni mundial de la humanitat, pues ha de ser un punt fort d'aquesta llei. És a dir, s'accés ha d'estar permès, i clar, si és en propietat privada o en segons quins aspectes, se podria regular. Però nosaltres, per exemple, demanem que si se regula, pues que tinguem un tracte preferencial en mallorquins davant dels nostres visitants, perquè darrerament pareix que els turistes tenen més privilegi que els habitants.
També, per exemple, els camins públics formen part d'aquest tema de l'accés, perquè això sí. Ja ve de molt enrere.
Sí, sí, és a dir, els camins públics, hi ha tota una xarxa de camins, tant privats com públic, com d'ús públic. El problema és que els ajuntaments, encara molt dels ajuntaments, alguns sí, però altres no, encara no han fet el procés del catàleg de camins, vale? De trobar amb exposició, de provar-lo i de publicar-lo, i després d'adherir tots aquests béns a l'inventari de béns municipals. Aquest punt és un punt que volen que s'afegeixi la llei i que doni un pla, quan ja donava la llei de camins, un pla màxim de 2 anys, i si no ho fa l'Ajuntament, pues que ho faci el Consell. I així ja tindríem almenys tots els usuaris de la muntanya un catàleg de camins, on estaria ben clar que aquests camins són públics.
També els usos. Per exemple, una cosa que sí que és certa, perquè jo me n'enduï més d'un ensurt, és de les bicicletes de muntanya a segon quin camí, sobretot si són camins delicats, perquè fent un revolt te'n trobes una que ve a 40 o 50 per hora. Jo m'estranya que no hi hagut mai cap accident greu. Però això sí que també hauria d'estar una mica delimitat, no?
Sí, és a dir, ja la llei ja xerra de la bicicleta de muntanya, de la BTT, i xerra i diu que se farà un catàleg de camins on les BTTs puguin circular i els que no estiguin en aquest catàleg no hi podran circular. És a dir, per exemple, el barranc de Vinyaraix és part d'aquest patrimoni de la humanitat per la feina feta en la ruta de pedra en sec i les bicicletes no són aptes per... El camí no és apte per qui baixin bicicletes, vale? És apte per qui passin a peu, tant sigui caminant com corrent-sos, i qui passin en bici. Perquè per això se va construir, no se va construir per anar en bicicleta. I després, el que tu has dit, el perill que implica un camí com el barranc de Vinyaraix, perquè les bicicletes, mentre pugen, no són un gran perill, vale? pels usuaris. Però sí que quan baixen són un gran perill i és raro que no hi hagut decidir creus.
Sí, senyor. Clar, propietat privada. Si una finca no està tancada ni indicada, si jo hi vaig, jo no puc saber si estic entrant a una propietat privada o no, que m'ha passat, també, que venguis Garriguer, per aquí no se pot passar, jo no he vist res. Clar, hauria d'haver-hi també un mínim de senyalització, no?
Així és a dir, en el principi nosaltres, quan vam veure aquest article 42.4 de la llei, que deia que per accedir a fer muntanyisme a una finca s'hauria de mestre un permís per escrit, aquest article trobàvem que estava mal redactat perquè, bueno, per fer muntanyisme o per fer altres coses, això per començar. Per fer qualsevol activitat s'hauria de demanar permís. Però, clar, és a dir, nosaltres, com a muntanyers, no podem saber si una propietat és pública o és privada, ni damunt si d'ahir, perquè, a més, mos dona una parcel·la catastral. I un exemple que els hi feia és el camí que baixa de restaurant d'Escorca fins a l'establiment de Parells, que no sabem si és públic o privat, jo crec que és públic, però bueno, no està en el catàleg, i que, a més, són 7 propietaris, són 7 nebots, són 7 hereus. Per tant, que, a més, té permís de tots 7. I l'altre dia, que era dilluns, a la Junta de la Mesa Permanent de Serra de Tramuntana, que és la federació que hi forma part, vaig exposar públicament i que costàs en bata que aquest article 42.4 se suprimís de la llei. Vale, parell que no ho varen veure amb mals ulls, perquè és un article que dona molt de problemes, que l'administració ni les propietats són capaces de regular, perquè, clar, si jo tinc una finca a la serra i la llei me diu que jo he d'autoritzar perquè passin per dintre meva, la llei me pot obligar que jo tingui un sistema per autoritzar. Ja, i això els propietaris tampoc no ho voldran. Està pendent d'un telèfon o d'un correu. I el Consell tampoc és capaç de posar en marxa aquesta maquinària. Per tant, la propietat privada està regulada per la Constitució espanyola, no li donen més voltes, i aquest article 42.4 se demana que se suprimesqui de la llei.
Bueno, també, ara que parlàvem de que antiguem, fa una estona hem parlat de les bicicletes, convivència d'usos. M'imagino que xerra, vos referiu a la casa, però el que sí que és cert és que jo, bé, de tota la vida s'ha casat i jo no record cap accident, però no sé si és que tu vols referir una altra cosa, que no se pugui casar, per exemple, a zones on hi ha senderisme. Què és exactament aquesta incompatibilitat? Perquè a mi me sona que, o jo ho recordo de menut, bé, de menut no hi havia tanta gent, això també és cert, Xisco. Però compta'm, lo de la convivència d'usos, per tant, de la casa.
La casa la declara com una activitat tradicional, que ja que estem totalment d'acord. El que passa és que declara la casa en tots els seus aspectes, i nosaltres creiem que la Serra de Tramuntana, tant el Coll de Tors, que molt de passos que nosaltres utilitzem ara ja van obrir el caçador de cots, quan se cacen en caig enllaç dels cabrits i les cabres, que també regulen la població de cabres, pues sí que s'haurien de declarar com usos tradicionals. El problema ve quan fiquen les armes de foc. ¿Vale? Les armes de foc ja estan regulades per una llei nacional, on diu que no pots disparar a una certa distància d'un camí, i no sigui públic o privat, i no pots disparar cap a un camí encara a més distància.
Uh-huh, sí.
Crec que per evitar tots aquests problemes s'hauria de fer referència a la llei a que les armes de foc estan regulades per una llei nacional i que s'haurà de complir amb aquesta normativa sí o sí. A la Victòria del Cudi s'ha compaginat caça i excursionisme. Pues no sé, deu fer 30 anys i no hi ha hagut mai cap problema.
Sí.
Els caçadors només hi van els diumenges, èpoques que poden anar, i a les 10 del matí tothom té les escopetes dins la funda. I els excursionistes hi van a partir de les 10, pues ja està, ja no hi ha cap problema.
Exacte.
És també qüestió de sentit comú, sí.
Això, per això t'anava a dir, que a mi me sonava que sí. Però bueno, sí, això és cert. A partir de quina hora ja no trobaràs caçadors, perquè sí, va prest a caçar, i a segon quina hora no trobaràs excursionistes, també. Limitar proves esportives de muntanya com carreres de cotxos, perquè, clar, és que, home, és que és patrimoni de la humanitat, i segon que, d'acord, la pujada no es pugui millor, sí, va... Però és que de cada vegada n'hi ha més de proves esportives. Bicicletes, cotxos, motos il·legals... Se mos n'ha anat un pot de les mans.
Sí, bueno, la veritat és que aquest article va enfocat en que sigui autoritzable les proves esportives que afecten a la mobilitat de les persones de la serra, sigui autoritzable també pel Consorci Serra de Tramuntana, a més d'activitats classificades i carreteres i totes aquestes coses que necessiten. El que no pot ser és que una població quedi tancada dos caps de setmana seguits perquè hi ha proves esportives que afectin a les carreteres. És a dir, si hi ha una mitja marató d'asfalt, o si hi ha una cursa per muntanya, o si hi ha un partit de futbol, no afecta a les carreteres, no afecta a la població directament. Sí que pot ser que aquest dia els pàrquings dels pobles estiguin un poc més plens i tal, però no és una afecció directa. En canvi, les carreres de ciclisme, de motociclisme, que no se'n fan gaire, i les pujades automobilístiques, pues han de compaginar un poc que no afectin durant molt de temps seguit o durant molt de temps consecutiu a la població que viu a dins d'aquest espai.
Cert. També regular la massificació, això sí que és un bon problema, perquè quan no venguem tiquets com a l'Alhambra de Granada, que has de comprar tiquets en 3 mesos, això sí que és un problema, regular la massificació. Com s'hauria de fer? Dir, amb un forestal que digui, ja està, fins aquí, com a les discoteques. És que no se m'acut d'una altra manera.
Bueno, la massificació, per exemple, a Formentor, vale, s'ha regulat.
Bueno, sí, bueno. Però també, per allà... parlant de cotxes i transport públic, però clar, és que si ara comença a caminar des del cementari de la Vileta, puc arribar a les antenes de Santa Ponça. M'entens? És que saps que és de mal de controlar això.
Però mirau, per exemple, un parc natural com pugui ser, la Cova de Cavall o la Sultadea d'Ordesa, ¿vale?
Sí.
Allà a Osca,
sí.
La gent que puja a la pradera a peu o que entra per França o tal, aquesta gent no se comptabilitza, perquè és mínima. Se comptabilitza la gent que puja en cotxe. Vale, què fan? Pues una època de l'any tenen un límit de cotxes en el pàrquing i quan arriben al límit el forestal t'atura i no te deixa passar més. O en l'estiu poden transport públic. Poden pujar 20 autobuses. Pugen 20 autobuses. Quan te'n baixa un de por, em puja un de por. I així regulen la gent que hi ha dins l'espai. ¿Vale? Això, a Formentor, si no fos per solteu i tal, pues, continuaria a funcionar millor, però no funciona realment. A la Calobra podria funcionar igualment, ¿vale? Perquè la Calobra també és un espai on molta gent hi vol anar, i amb un transport públic, i no deixar, no deixar baixar els autobuses de turistes, sinó el transport públic, que almenys el podríem utilitzar nosaltres, cosa que se col·labora perquè el mallorquí en Jordi Òbigo no hi podem anar.
Yeah.
I després, massificació a Solla. A Solla estan pensant de sol·licitar que tot el de pago pels estrangers.
No, perdona, que s'ha tallat. Repetiu. A Solla estan demanant...
Estan demanant que se torni a posar el túnel de pago per als estrangers.
No m'estranya.
Per a la gent que no resideix a Mallorca. Els mallorquins
són... És que Solla, jo crec que... hi ha un Solla abans i un després. El dia que van aixecar la barrera del túnel, mare de Déu, jo crec que poc favors hi van fer els sollerits el dia que van aixecar la barrera del túnel, perquè jo hi anava molt, pagava el meu... I era com un dissuasori, però el dia que van aixecar la barrera del túnel, que d'acord, ells també els costava dos més, però mira com s'ha saturat Solla i Esport, no sé fins a quin punt, això seria una cosa... no sé si només per no residents, però és que Solla, els hi han fet un set amb aixecant el túnel. Tothom va a Solla, no hi ha aparcament, és impossible de trobar aparcament. Per tant, què més saps d'aquesta iniciativa? Bueno, creus que pot anar endavant, això?
Sí, la proposta va sortir de la mesa permanent, on hi ha molts de membres que són de Solla, l'agrupació de treballadors de Solla, la cooperativa de Solla, bueno, i molt de el Jardí Botànic, bueno, que té molta representació a Solla dins la mesa permanent, i va sortir aquesta proposta de tornar a posar de pago per als no residents de l'illa de Mallorca el túnel. I bueno, tots van trobar que seria una acció que donaria bons fruits.
Bueno, de tota manera, tu dius molt clar que no demaneu canviar la llei, sinó millorar la redacció, que quedi més clar. No és això.
Sí, és a dir, aquesta llei ja va redactar el pacte d'esquerres i no va acabar el tràmit. Ara va reactivar el pacte de dretes. Si els dos pactes creuen en aquesta llei, des de la federació creiem en aquesta llei. De fet, hem estat en redacció de segon quin punt fent feina amb ells. Per tant, creiem en aquesta llei, però hi ha coses a suprimir, com el 42.4, i després hi ha coses a afegir. També una cosa que no m'ho vull deixar és que s'hauria d'afegir un punt a on se reculli i se protegeixi tot el patrimoni de l'arxiduc Lluís Salvador i del foment del turisme balear.
Ah,
tots els miradors,
clar.
Perquè és importantíssim, és un patrimoni brutal, amb un valor altíssim, i s'han de protegir, i hi ha d'haver dos bés per poder-ho restaurar i mantenir. Vale?
Cert. I recordeu que aquesta llei no és pels excursionistes, ni pels que van en bicicleta, ni pels caçadors, és per la serra, per conservar la serra, que és aquest regal de la natura, és pel bé de la serra, no de les persones. Hem de parlar, hem de pensar en la serra, en la natura, en la fauna i en la flora que alberga aquesta joia que ens ha regalat la natura, que és la serra de Tramuntana. Xisco Fanals, una ferrada, company, i bones festes, i moltíssimes gràcies per atendre'm molt sempre que te cridam.
un plaer, molt bones penades per tothom i molt bé per la muntanya.
Gràcies, Xisco, salut. Bueno, nosaltres ara d'aquí un instant parlarem de producte local, no vos mogueu.
El dia a Mallorca.
IB3 Ràdio és diversitat.
IB3 dona una mà a la Fundació Down i Més. La Fundació Down i Més té com a objectiu principal millorar la qualitat de vida de les persones amb síndrome de Down i altres discapacitats, promovent la seva autonomia personal i la seva plena inclusió social, educativa i laboral. També treballa per defensar els seus drets, potenciar el seu desenvolupament personal i oferir suport, orientació i recursos a les famílies per afavorir una vida digna i independent. Més informació a www.downimes.org o al telèfon 670 56 88 81. IB3, tots donam una mà a la Fundació Down i Més.
Caminar sol et fa bé. Caminar amb els altres et fa millor. Però caminar per qui més ho necessita et fa imprescindible. Inscriu-te a la Magic Line de Sant Joan de Déu i camina per un món millor.
Tindrien semblança amb els nostres dimonis boets. Podria, tal vegada...
Sí, però més mal llotats, per dir-ho de qualque manera.
Una mica més mala bava, sí. Podríem dir.
Font de misteris.
Sí que hi ha històries al segle XVIII, si ho pensam, de tot aquest fenomen, n'hi ha moltíssimes recollides. És a dir, jo crec que és un dels segles més...
I ja aferrava la jove per la cintura quan aquesta, girant-se, va començar a deslligar-se el cordó del seu vestit.
Font de misteris, amb Xema Font i IB3 Ràdio. El dia a Mallorca. Amb Jaume Noguera.
Això són coses que duen rels, que no canvien i que són nostres, com la blau del cel i la verd de la mar, com anar a lluc a peu i ses penades, com són els ocells que tornen cada any, com el rei ve a anar. Aquesta cançó, les rels d'una raça de força i d'honor.
Arrels, d'en Tomeu Penya, posam aquesta cançó tan arrelada perquè el Consell de Mallorca ha activat una nova convocatòria d'ajudes per la promoció del producte local que sempre defensam aquí en aquesta ràdio. Estan dirigides aquestes ajudes a entitats sense ànim de lucre, com associacions, fundacions, cooperatives, i en total les dobles són un 8% més que l'any passat. En parlam amb Pilar Amate, que és consellera de Promoció Econòmica i Desenvolupament Local del Consell. Senyora Amate, bon dia.
Molt bon dia, com esteu tots?
Beníssim, bueno, i contents perquè crec que són tres línies d'ajudes, crec que van 2,3 milions l'any passat, en guany, 2,1 milions l'any passat, del 2024 al 2025 que hi va haver totes les ajudes pujaran un 50%, de manera que en dos anys s'ha pujat de més un 60%, és a dir, va a més. Va a més, s'ajuda a ser en el producte local, no és així?
Sí, exacte. Estem molt compromesos en fomentar el producte de Mallorca i, per tant, també el nostre comerç de proximitat, que és qui mos du, com ja han comentat qualque altra vegada, el nostre producte a nosaltres, qui mos lo costa.
Efectivament. Se tracta de posar en valor la qualitat i l'identitat d'aquest producte. Jo no sé si vostè ha notat, el banco, no sé, darrerament, nota com un poquet més de sensibilitat, ara sí. Que hem vist empreses emblemàtiques que tancaven, sobretot, com? La gent com que s'ha indignat, no? Perquè darrerament hi ha com un poquet de més de sensibilitat, crec, en el producte fet aquí. El mal, no sé si és una sensació personal o si vostès també ho han trobat en el seu departament.
Sí, nosaltres veiem que cada vegada hi ha més compromís i més interès pel producte de Mallorca, però també hi ha un gran desconeixement. Aposta des del Consell de Mallorca hem impulsat aquestes tres línies. Primer ja els van dividir en tres, perquè antes era una única convocatòria que tardava pues, bastant en ser resoltre i pagada als beneficiaris. I el primer que feren quan vam arribar pues, va ser dividir-les per ser més eficients i perquè els destinataris pues, lo poguessin rebre quan tantes i, a més, també ens vam anar a reunir amb ells aquest quasi tres anys que ja duim de legislatura per anar millorant any darrere any pues, les actuacions les que van dirigides i les necessitats que ells realment tenen. Però sí, nosaltres hem notat, bueno, també nosaltres ara estem molt involucrats en la promoció dels productes locals, som bueno, grans promotors del consum del nostre producte i sobretot de conèixer-los, les experiències que s'estan creant també en el sector primari perquè el consumidor pugui conèixer des de que neix pues, una fruita o una verdura fins a l'elaboració, la distribució i l'aplicació després a la nostra cuina, per exemple, en el cas dels productes agroalimentaris.
Tècnicament, anem a parlar-ne, hi haurà nous criteris de valoració, se tindran en compte, com ha dit, la qualitat dels productes, que siguin de denominació d'origen o indicació geogràfica protegida, això se tindrà molt en compte, no?
Sí, exacte. Valorar que les entitats promoguin productes propis també, com per exemple els productors que promocionen el seu propi producte tindran una puntuació addicional perquè per ells és molt més difícil que una empresa de serveis que se dedica pues, a organitzar actes, a abonar diferents productes, però que no són els propis productors. Llavors sabem que el nostre sector primari, que els productors necessiten un poc més d'ajuda i enguany se valorarà pues, que qualsevol esdeveniment que se faci, una fira, una conferència, una promoció d'un producte concret, pues que siguin productes que tinguin un segell d'autenticitat, o sigui, un consell regulador, que siguin productes autèntics de Mallorca i també la qualitat i, bueno, i la finalitat de lo que és l'esdeveniment.
També una, que hi haurà beneficiaris que seran, com han dit, consells reguladors, també cooperatives, confraries de pescadors, patronals de comerç, associacions agràries, és a dir, està bastant repartida la cosa.
Sí, ja des de la primera convocatòria que nosaltres fèiem l'any 2024, que va ser pues, la primera que nosaltres publicàrem, on ja vàrem començar a fer actuacions diferents perquè puguin arribar realment en els beneficiaris que són consells reguladors en el sector realment productiu, pues, ja vàrem tenir en compte pues, totes aquestes activitats que ells poden organitzar i sobretot les necessitats. Ens hem reunit amb ells en diverses ocasions, cada vegada que tenim una convocatòria que després la resolvem i la publicam. Després nosaltres anem a visitar els projectes per veure si realment han estat eficients en el que ells necessitaven i anant recollint pues, suggerències, idees. Per exemple, una de les novetats que enguany hem posat és que els donem una bestreta de 50%, tant a la convocatòria d'ajuntaments com a les entitats sense ànim de lucre, perquè ells necessiten aquest impuls per poder posar en marxa aquest projecte una vegada aconseguit. I bueno, també una altra cosa que m'he incluït per acostar el nostre producte en els més petits és que se tindrà en compte també si hi ha espais o activitats destinades al públic infantil. Per tant, puntuació addicional.
També, perquè a tu ja se faci una idea, l'any passat, el 2025, hi va haver 103 projectes beneficiats. Això ve a ser un cada tres dies. És a dir, una, per fer sí, un tipus de... Home, un cada tres dies està bastant bé. Les convocatòries ja han sortit, perquè no sé si de ser d'empreses encara no ha sortit. Ja s'hi poden posar mans a l'obra els interessats?
Bueno, ara mateix tenim publicades i en vigor, que encara se poden adherir, un milió com un dels ajuntaments per impulsar el que és la promoció del producte, que ho fan pues, a través de projectes que promouen el reconeixement, el consum del producte local, a través de fires o conferències i esdeveniments de difusió en els diferents municipis de la illa. Aquest està en marxa i pues, encara se poden adherir els ajuntaments. Estem en compte en conservar-les, recordant que és fins dia 22, m'ho pareix, d'aquest mes, que se poden adherir, i la convocatòria d'entitats sense ànim de lucre, que està de 700.000 euros, també per la promoció del producte local, va sortir publicada fa més poquet, fa una setmana, que crec que és quan vam treure la nota de premsa, i les entitats també estan informades. Nosaltres intentem, tenim un correu de distribució on tots els beneficiaris i totes les entitats que saben que s'hi poden adherir, doncs els comunicam, a pesar de que està publicat en el BOIP, que se treu la nota de premsa, intentant que arribin el màxim de gent possible. per poder fer molta més promoció. Les entitats amb ànim de lucre per les empreses, aquesta l'estima que van de perfilar, les activitats seran similars a les de l'any passat i quan la convocatòria d'entitats amb ànim de lucre i aquesta se publicarà just després de Setmana Santa.
I una darrera cosa, quin paper tindran aquí les altres tipus d'accions de promoció, com anar a Fitur, Madrid Fusion, Provain, la Fira de Pastisseria, els actes de la Diada de Mallorca? Tot això també entra en joc?
Sí, bueno, això són subvencions en concurrència competitiva, on se presenten els projectes, se'ls dona una puntuació i se valoren pues, els que més...
No sé si hem perdut la senyora Amate.
Sí. Sentiu?
Ara sí, Hola? Sí. Parlàvem d'aquestes ajudes per Madrid Fusion o Provain. Continuï.
Sí, bueno, a part d'aquestes convocatòries que publicam, nosaltres pues, anem a Madrid Fusion amb promoció de producte, o sigui, duim en el show cooking que està organitzat en l'estat del Departament de Turisme, pues, intentant dur diversos show cookings diferents, de diferents productes. Per exemple, en Guaymar endú la sobrassada dos dies, un show cooking de sobrassada explicant d'on surt el producte, quina qualitat és, per què se pot emplear. I en Guaymar pues, vàrem anar acompanyats de la Luna, que és una de les empreses més antigues de sobrassada de Mallorca. I es van explicar pues, seu, com va sorgir l'empresa, com fan feina, quin producte utilitzen, les diferències que hi ha amb altre tipus de sobrassades, la de Port Negre, la sobrassada normal, i bueno, després, en totes aquestes sobrassades que van sortint, altres indrets que volen ser com la de Mallorca, però que no, ja, que no arriben.
Ja.
Després, nosaltres el que tenim és que anem a Provain, fem una aposta molt important, el Departament de Promoció Econòmica cada any anem a la Fira de Düsseldorf, que és la més important a nivell internacional, de la mà dels Consells Reguladors, enguany va ser, que crec que vàrem estar xerrant, si no recordo malament,
sí,
de Provain.
Sí.
Enguany
des d'allà, sí.
Vam fer la imatge i van endur pues, el triple de bodegues que anaven abans allà i, el més important, els tres Consells Reguladors de la mà dels Consells de Mallorca, Provain, que és algo de lo que ens sentim molt orgullosos i va anar molt bé. La lectura de moment és molt positiva, però sí que d'aquí un parell de mesos farem, pues, com cada any, una reunió amb tots els bodegues que van assistir, però veurem com ha anat i quins canvis o quines necessitats tenen de cara a l'any que ve.
Sí, que vàrem parlar de si hi havia sorpresa i de que féssim via a Mallorca i de que se sorprenguin, que tot el que feim aquí no només ho sabem fer, sinó que ho feim bo o no, fins i tot millor.
No, el coneixen, però se sorprenen de que hi hagi tantes bodegues i tant de vins diferents i tan bons.
Clar.
I, bueno, i després també la Fira de Pastisseria, que enguany li donarem prioritat a Sant Simada de Mallorca, cada any intentant donar prioritat a un producte diferent, que és dins la Diada de Mallorca, i també com va anunciar ahir el president en el debat de política general, enguany faran la primera fira de producte de Mallorca.
I de tots els interessats que tinguin entre mans producte local, ja saben que el Consell acaba d'activar una nova convocatòria d'ajuda per la promoció de tot el que feim aquí, que, com dèiem, mig en broma, no, completament seriosament, dèiem, és el millor. Si està fet aquí, és més bo i és millor, sempre, perquè no ens hem de tirar flores, hem de fer proselitisme de tot el que, tot el nostre producte, però si no ho fa un altre, no ho farà ningú. Senyora Amate, des de la Conselleria de Promoció Econòmica i Desenvolupament Local del Consell, moltíssimes gràcies una vegada més per atendre-nos i, com li he dit en els anteriors convidats, bones festes i bones penades i moltíssimes gràcies.
Exacte, igualment, bones festes a tots i recordeu, consumiu producte local aquestes festes de Pasqua, que
sí, tenim
les nostres penades, rubiols, els nostres crespells i, bueno, i cada poble després té les seves especialitats que els hem de conèixer tots.
Sí, senyor. Sí. Que sempre sigui així. Moltes gràcies, senyora Mate.
Molt bé, moltes gràcies.
Nosaltres ara d'aquí un instant peguem un motor cada millor.
Tot content amb aquesta cançó. Arrels d'una raça de força i d'honor. Se capes cap vespre i el sol ja se pon, comença la festa, ningú no té son. Aquí s'aire té un no sé què diferent que dona alegria i no les ja són coses que duen rels que no canvien.
amb aquesta cançó. Som rels de la raça, de força i d'honor. Ses rels d'una raça, de força i d'honor.
El dia a Mallorca, amb Jaume Noguera. Radiografia mallorquina.
Avui a la nostra radiografia mallorquina volem anar a Cala Millor, perquè allà reben una nova edició de la East Mallorca Cup, un esdeveniment esportiu de referència internacional que reuneix fins diumenge, des d'avui fins diumenge, a centenars de joves esportistes, famílies i equips venguts, arribats de tota Europa per gaudir de l'esport i perquè vegin que aquí hi ha mallorquins que mai han estat a Cala Millor, com sempre vos deim. És perfecta aquesta cita. Ineludible les festes de Pasco, per tant, aprofiteu per anar a Cala Millor, que sempre vos deim a tots els que no heu gustat mai. Aprofiteu per anar a Saïst Mallorca Cup. Joan Mestre, president del Consorci de Turisme de Cala Millor, bon dia, com esteu?
Molt bon dia. Molt bé. Estem començant una nova edició, com bé he dit, de Saïst Mallorca Cup. I, evidentment, com tu has comentat, vos convidam a totes i tots a venir a Cala Millor i a tots sis a Mallorca.
Bueno, 113 equips de futbol, crec que enguany és un rècord, no?
Sí, és un rècord impressionant. A més, venen equips de tots els cinc continents, de tot el món. Es te pots imaginar que és un event internacional de primer nivell, eh?
3.200 jugadors de 113 equips. Hi ha el Real Madrid, el Barça, el Liverpool, la Juventus... Tot això estan parlant de futbol base, no?
Correcte. Estem parlant de 11, de lotets de 11 anys fins als quasi 16, 15... No poden passar 16 anys, 16 anys, eh? Correcte, de tot el món. De Portugal, d'Alemanya, d'Anglaterra, d'Austràlia... Els únics que no han pogut venir per de Gràcia, per la guerra, ha estat aquesta gent d'Aràbia Saudita. Clar. I de Qatar, que justament no han pogut venir per motiu de la guerra, per tots els altres, d'Estats Units, de Brasil, d'arreu del món, eh? D'arreu del món.
Jo no sé si... Perquè, clar, el Consorci de Turisme de Cala Millor forma part de Sant Llorenç i Sant Cervera, juntament amb l'Associació Hotelera, però el 1 d'abril jo crec que ja... Això vol dir que la temporada ja comença a Cala Millor, perquè no crec que després de Setmana Santa encara ja, perquè com que un guai cau més tard que l'any passat, no trobeu que això ja és un inici de temporada?
És un dels pilars fonamentals perquè vàrem apostar amb aquest torneig als internacionals a les temporades baixes, vull dir que per fomentar al principi i al final de temporada, com el 6 Mallorca Cup femení, que després en podrem parlar, que és un gran event només femení que se fa aquí també a tot Sist, i la puc informar que la planta hotelera, els hotels que estan oberts estan pràcticament plens, perquè tots aquests jugadors que heu comentat han d'afegir tot el públic, tots els pares i mares que venen envoltant d'aquests equipos. Hi ha equipos que duen 300 i 400 persones. Clar. De pares i visitants, no? D'arreu del món, no?
Clar. No m'ha parlat de East Mallorca Cup femení, perquè, clar, avui en dia el futbol femení té tants o més seguidors que el futbol masculí. També hi ha aquest any East Mallorca Cup femení, Joan.
Sí, correcte. Sí, Mallorca Cup femení és la tercera setmana, entre la segona i la tercera setmana d'octubre, i ja poden confirmar que serà un rècord, un altre rècord que estan superant any rere any, que ja estan confirmats 70 equips de tot el món de futbol femení, el mateix tipus de categories, també el mateix format, d'U11 fins a U15, per tant, un gran èxit, eh? De veritat, també, aquest altre torneig que fèiem a l'octubre, per acabar la temporada, que un dels motius i motors principals de la nostra zona és la turística, i tot això també mos reporta damunt la restauració, els comerços, com has entrevistat abans, de producte local, que nosaltres també estem a producte locals, qualsevol pastisseria pugui anar a comprar aquest dia les panades, els rubials, tots els productes típics que fa una sola teu parlat en directe en el programa anterior vostre.
Efectivament. Bueno, i també l'impacte econòmic, perquè, clar, hi ha hostaleria, comerç, teixit empresarial local, heu fet un càlcul d'un impacte econòmic d'aproximadament 6 milions d'euros. Això se diu aviat.
6 milions d'euros, sí. És un import a la baixa. Hem acabat aquests 6 Mallorca cap la setmana que ve, l'altra setmana podran donar resultats més específics, i és un gran impacte econòmic, no només a nivell turístic, sinó a nivell de tota l'economia circular que hi ha a tot el 6 Mallorca. I jo volia relaçar que, a part de que la millor, que com bé has dit tu, els Consorci de Turisme, de qual som sense honor de presidir, que són l'Ajuntament de Sant Llorenç, de Sant Cervera, l'Ajuntament de Sant Hotelera de Cala Millor, però incluïm tot el que és a Llevant de Mallorca, començant per Manacor, Sant Llorenç, Sant Cervera, Cala Millor, Artà i Capdepera. Tots aquests dies, d'avui fins a dissabte, hi ha partits a cada poble. Vols dir, convidam a tots a assistir a tota la comarca de Llevant, que és 6 Mallorca Camp, empleant tots aquests camps, que cada dia hi ha partits de les 9 de matí fins a les 8 de vespre. Ja podeu imaginar, per dur aquests 113 equips, està tot en funcionament, eh?
Clar, que són 380 partits. Seria impossible. Correcte. Si no ho féssiu a tot Llevant, mal de bé sigui Sant Llorenç i Sant Cervera i Bessó, clar, sí. Manacor, la resta de municipis també són East, són els Llevant, també no poden quedar escloses.
Nosaltres estem impulsant tota aquesta correntia, tota aquesta xarxa que se pugui beneficiar el que és a Llevant. Nosaltres som els Consorci de Turisme, però bé, nosaltres anem ampliant a nivell promocional i donant veu, ja que som la capital del turisme, som la tercera zona de tots els Balears, i no sé si és la número 10 o 11 de tota Espanya, en places hoteleres, no? El que escala millor. Entonces, nosaltres volem liderar aquest producte, i crec que ho estem demostrant, i estem aportant i estem liderant aquest projecte juntament amb els altres municipis veïnats i amics nostres.
No, i que sempre nosaltres posem de model el que se fa segons quines zones, perquè, per exemple, Calvià també ha apostat també per la cultura, també fa esdeveniments, i qualsevol municipi pot dir, nosaltres també podem fer un Mallorca Cup de X esport, o nosaltres també podem fer en el nostre municipi una setmana cultural com la Fira de Lectura Expandida de Magaluf, o aquesta és Mallorca Cup de Cala Millor. Nosaltres de vegades posem exemples com a referència, perquè un altre municipi pot dir nosaltres també ho podem fer, perquè vosaltres, per exemple, quant d'any fa que se faci Mallorca Cup?
Nosaltres vam començar l'any 2019, en 10 equips, en la versió femenina de l'octubre, 10 equips. I a dia d'avui, com hem comentat, tenim 113 equips masculins i 70 confirmats a dia d'avui femenins per aquesta edició, en tan poc temps, i en la repercussió i en les instal·lacions que tenim, que evidentment les instal·lacions de camp d'esports no són fàcils d'aconseguir, com tu has inventat abans. Clar. Per tant, crec que és un gran èxit, i és complex perquè a tota la comarca, tots els camps estan ocupats, no? Juguen els seus propis clubs. Clar. Aquests dies, pues, se lleven els entrenaments, i per això nosaltres volem agrair també a tots els clubs esportius de tots aquests camps que hi participen, evidentment, que m'ho donen el camp de futbol per poder-lo jugar. Volem agrair el seu suport i la seva comprensió perquè empleant tots els camps de futbol. Però també estem molt contents perquè mateixos equips també hi juguen. I tenen la gran possibilitat de jugar equips mallorquins de la nostra comarca i de tota Mallorca i tota Eivissa i Menorca. També hi ha equips de Menorca i Eivissa. I clar, és un honor, jo crec que per ells, per a tenir una competició d'aquest nivell i per a jugar amb equips com l'Àrea de Madrid, Real Madrid, el Liverpool, Manchester City, United, Bayer Leverkusen. Jo crec que això per als atlets és una motivació extra que tenen.
I el que he dit des d'avui i fins diumenge, hi ha 380 partits de futbol base amb participants com el Real Madrid, el Barça, el Liverpool o la Juventus, arreu de tot el Llevant. Sempre dèiem el mateix, per aprofitar-ho. Tots aquells que mai hagueu estat a Cala Millor. De vegades mos encaparrotam en viatjar i no coneixem Mallorca. Tots aquells que siguin, jo què sé, de la Serra, per exemple, que siguin de Banyabufà, d'Estellons, o d'Andratx, o de Peguera, que mai hagin estat a Cala Millor, que segur que hi ha una persona, jo què sé, no sé què ha dit, de Set Sardines, que no ha estat mai a Cala Millor. Pegar tireu-hi un vot durant aquestes festes, perquè veureu futbol, veureu molt d'ambient i veureu com Mallorca pot, és capaç de fer moltes coses, com per exemple demostrar que és un espai ideal per acollir cites esportives i en aquest cas familiars, com s'haïst Mallorca a cap. Joan Mestre, president del Consorci de Turisme, no vos robem més temps perquè sabem que avui aneu de bòlit, perquè avui començau sí. I això són 13 equips, això se diu molt aviat. Moltíssimes gràcies, igualment que els altres convidats, bones festes. Moltíssimes gràcies, Joan Mestre.
Moltes gràcies i vos convidam, l'ho dit, vos convidam a dedicar la millor epicentre de Twitter, de futbol, de tots sis Mallorca. Vos convidam a venir a conèixer aquest esport tan meravellós com és el futbol i a conèixer-nos a la nostra zona. Moltíssimes gràcies i bones festes, vos esperam.
Igualment, salut. Nosaltres d'aquí un instant anem precisament a Santa Ponsa, a l'altra punta de Mallorca.
El dia a Mallorca, amb Jaume Noguera.
Electric Light Orchestra amb aquest Turnstone, me vaig quedar de pedra. Altament recomanable el grup de Jeff Lynne, Electric Light Orchestra. Per què orquestra de llum elèctrica? I no, perquè parlem d'electricitat, perquè Calvià serà el proper municipi de Mallorca en afegir-se en els projectes de plantes de bateries. I faran una instal·lació en el polígon de Sant Boquedelles, a Santa Ponsa, que podria ser arribat a considerar-se projecte d'interès autonòmic energètic. La infraestructura encara s'està tramitant en el govern i durà per nom emmagatzematge Calvià BES 1 i 2. Les cicles BES signifiquen en anglès sistema d'emmagatzematge d'energia en bateries. I en parlam amb Diego Viu, director general d'Economia Circular i Transició Energètica. Senyor Viu, bon dia, benvingut.
Bon dia, muchas gracias por invitarme.
Bueno, què són i com són aquestes bateries i per què serviran? Perquè estem en plena transició energètica i les bateries antigament eren impensables, aquest tipus de bateries, és una nova tecnologia importantíssima. Què són i com són?
Mira, pues estos sistemas se conectan directamente a la red y su función principal, y especialmente, ¿no?, después de los últimos eventos, como habíamos contado, como el apagón, almacenan energía en las horas en las que no es consumida. Es decir, por ejemplo, los parques solares, ¿no?, la energía renovable que tenemos, que produce la energía en las horas de sol, no es la hora en la que más energía necesitamos. Entonces, estos dispositivos lo que hacen es guardarla, por ejemplo, lo que se produce por la mañana, para poder entregarla por la noche y reducir el consumo, pues, de ese gas o de ese diésel que tenemos en el resto de centrales térmicas para poder entregar energía limpia.
Clar, sempre s'havia dit que l'electricitat no se podia emmagatzemar, que s'havia d'anar generant, però clar, els avanços tècnics i aquesta tecnologia de bateries està avançant molt aviat, perquè això fa 15 o 20 anys era impensable, i això és el futur, en part, també, perquè juntament amb les renovables, aquest emmagatzement de bateries és el futur, no?
Tal cual, y yo no me iría tanto hace 15, ¿no? Hace dos años la tecnología existía y no estaba en condiciones de ser aplicada y los precios no invitaban, pero yo creo que precisamente como Estado, ¿no?, y como comunidades, viendo el compromiso que ha habido con las renovables, pues ha hecho que el mercado se ponga a tiro, ¿no?, y que este tipo de proyectos, pues bien ejecutados, bien definidos y sobre todo bien presentados, puedan ser una alternativa. Al final tenemos una reserva de energía para tener esas seguridades cuando las cosas van mal o cuando podemos fallar, y asegurar que todos los ciudadanos y empresas de nuestras islas y del Estado tengan la electricidad cuando lo necesitas, ¿no? Yo creo que nos hemos acostumbrado ya a que la luz está siempre permanentemente al 100% i que no ens queremos bajar d'ahí tampoco.
Sí. La darrera apagada elèctrica general, el darrer cero tècnic, va ser pel novembre del 2009, me'n recordo. Després instal·laren el cable i no han tornat a tenir aquí a Mallorca ceros tècnics d'aquestes apagades. Però clar, és que fa 17 anys, i clar, hi ha gent que ja no se'n recorda, però aquí antigament, quan queden a tot, això ja no ha tornat a passar, i clar, ja mos pareix una cosa des passat, però va ser pel novembre del 2009. Nosaltres hem llegit que aquest BES 1 i aquest BES 2 tindran 10 megawatts de capacitat i 20 megawatts hora d'abastiment, i l'altre de 6 megawatts, 3 megawatts, perdó, i 6 megawatts per hora. No sé això, si ho haguessin de traduir a cases o domicilis, o, perquè clar, és que no sabem, no podem, però això és molt, és poc, comparat amb altres instal·lacions, suficient per abastir, jo què sé, com que estarà de vora si l'urbanització que l'atzó, és suficient per abastir l'urbanització que l'atzó X hores, com és de gran en comparació amb altres, si se pot comparar?
Claro, son dos términos, ¿no? El primer megavatios es la capacidad de cuánta energía puedes entregar a la vez, y los megavatios hora es cuánta energía puedes entregar a lo largo del tiempo.
Exacto.
Entonces, con esas capacidades ya a pleno funcionamiento, debería ser capaz de, por ejemplo, dar suministro al Galacho durante unas horas.
D'acord, això és bastant, bastant significatiu, així mos fem idea. El material són de ion liti, perquè clar, el material de les bateries està canviant cada vegada. Antigament eren de níquel cadmio, les més antigues, aquelles que explotaven, ara les bateries dels mòbils són de ion liti. Aquestes grosses tan grossotes també són de ion liti o són d'un altre material?
Pues casi todos los proyectos que hemos recibido son de ion litio, que es una tecnología que está bastante testada y es antigua. Son las baterías que no tienen efecto memoria, ¿no? Para aquellos que nos acordábamos de no desenchufes antes de que termine de cargar,
sí,
que si no,
sí,
se corta
sí,
la vida.
Sí, sí, sí.
Son las primeras que tienen efecto memoria. Y luego hay otras tecnologías que son un poco más innovadoras y que se han desarrollado en los últimos años, como pueden ser las de flujo de vanadio, o que tienen otros metales, ¿no? Tienen sus ventajas y sus inconvenientes. Habla de dar capacidad, de la carga al fuego, etcétera, etcétera. Pero el 95% de los proyectos que nos han presentado son de baterías ion litio.
I una pregunta, per allò de la segona llei de la termodinàmica, de que les transferències ja pèrdues, les bateries han d'estar a prop d'allà on han de donar servei? Ho dic perquè jo des de molt jovenet sé que com més llarg és el cable, per ventura se perd, o en aquest cas estan parlant de corrent contínua i no hi ha pèrdues, perquè clar, les bateries són de corrent contínua, després s'ha de convertir alterna, m'imagino. Això se fa allà mateix, la instal·lació, la conversió d'electricitat?
Correcto, o sea, funcionan en corriente continua, que es la que tenemos de las pilas, ¿no? Para que nos entendamos, y le ponen un inversor y un transformador para inyectarlo en la red. Realmente, o sea, yo creo que, por lo menos a nuestro parecer, o los criterios técnicos siempre se intentan acercar a los nudos de la red, a las subestaciones, para poder entregarlo lo más cerca posible. Pero bueno, recordemos que la luz viaja a 300.000 kilómetros por segundo.
Ah, claro.
Entonces, a nivel de distancia no habría una limitación técnica, a no ser que, evidentemente, como decías, ¿no?, que las pérdidas en la línea fueran muy largas, pero hay recorrido. Yo creo que, evidentemente, a todos nos interesa que las líneas, cuanto más cerca al consumo, mejor, menos pérdidas, menos disturbios, menos molestias y mejor para todos.
I no, és que ja ho han dit, és que és el futur, les renovables, l'emmagatzament d'energia. Ara parlàvem de corrent continu i corrent alterna, que sapigueu que, per exemple, la corrent alterna és la de quan enceneu a que vostre llum de l'excusat o llum de la cuina. I la corrent contínua són les piles que li posau, per exemple, en el comandament del televisor. La corrent contínua antigament només se podia emmagatzemar en petites piles, no? I ara ja veus com aquestes bateries tan grosses donen tota aquesta capacitat carregant-se en les hores de menys consum. És allò de corrent continu i corrent alterna, pot sonar per allò del grup australià AC/DC. AC/DC seria corrent continu i corrent alterna. És que nosaltres aprofitem per fer un pot de pedagogia, perquè així la gent li soni, que no és la mateixa electricitat, és d'una pila d'escomandament a distància que no que encenem el llum. En qualsevol cas, senyor Viu, director general d'Economia economia circular i transició energètica. Moltíssimes gràcies per explicar-nos aquestes qüestions. Mos encanta la tecnologia i mos agrada molt tot el que és el futur de l'energia, perquè tot passa per les renovables i per tecnologies com aquestes, que fa un parell d'anys, com ha dit vostè, eren completament impensables. Moltíssimes gràcies i bones festes, Diego Viu, director general d'Economia Circular i Transició Energètica. Gràcies, senyor Viu.
Moltíssimes gràcies, és un plaer.
Moltíssimes gràcies. Bueno, i tots vosaltres igualment. Bones festes. Nosaltres no tornarem fins dimarts, dia 7, però és que també hem de menjar panades i rovials. En qualsevol cas, la programació d'Ivetres Ràdio no atura, i ara mateix vos deixem en ses notícies i després en sos esports. Bones festes i fins la setmana que ve.
Turn to stone. You will.